Ones de Pau, a Contrabanda FM. De Pau, a Contrabanda FM.
La presidència espanyola a la Unió Europea s'acaba. El govern de Zapatero ha intentat utilitzar-la com una operació de màrqueting per rellençar la seva presidència i segueix venint la farsa que la crisi s'ha acabat. Però no estem al final de la crisi i, de fet, el més dur encara està per arribar. Des dels moviments socials catalans vam proposar a inicis d'any una sèrie de mobilitzacions durant aquests 6 mesos per respondre a les polítiques neoliberals de la Unió Europea. Aquest cap de setmana s'havia de celebrar a Barcelona la cimera dels caps d'estat d'Europa de la Mediterrània, però va ser cancel·lada per por al fracàs davant del conflicte d'Israel amb el poble palestí i les amenaces d'alguns països àrabs de no assistir-hi. Malgrat la suspensió de la cimera, nosaltres, els moviments socials, vam tenir clar que havíem de mantenir les mobilitzacions per denunciar que, malgrat la retòrica oficial, la Unió pel Mediterrani ha estat creada per aixoplugar, sota el paraigua de la cooperació, projectes d'espoli i de neocolonialisme. L'opció de les elites polítiques i econòmiques de la Unió Europea, seguint el Tractat de Lisboa, és transferir el cost de la crisi als sectors populars, com ja sabem. Els governs de la riba nord de la Mediterrània aprofundeix en les polítiques neoliberals mitjançant acomiadaments massius, retallada de salaris i els drets socials, noves contrarreformes laborals i de pensions i la privatització i mercantilització dels serveis públics. Les dones continuem sent les grans víctimes d'aquestes mesures. Els malabarismes que hem de fer entre el treball a la llar i la feina remunerada es multipliquen amb la crisi i patim més que mai la discriminació al mercat laboral. Per això, contra l'Europa del capital, les dones cridem vaga general també.
Contra l'Europa del capital, les dones cridem vaga, vaga general.
En aquest escenari també augmenta la pressió més la població immigrant. S'incrementen les expulsions, s'accentua la repressió al control xenòfob i el racisme institucional situa els immigrants i les immigrants com a culpables de la crisi, fomentant així la divisió social. Davant això, nosaltres diem que cap persona és il·legal. Però no un capitalisme depredador causant una crisi ecològica i alimentària global, la política de la Unió Europea és aprofundir la lògica productivista del sistema, el foment d'infraestructures, estructures del territori i els intents de rellençar l'energia nuclear. L'Europa dels Estats també nega el dret a la determinació de molts pobles de la Mediterrània, que es troben empresonats i esquarterats. Aquesta Europa és també l'Europa de la guerra i el rearmament, amb una política de defensa subalterna a la OTAN, que afavorirà la remilitarització dels països europeus i els interessos de la indústria de l'armament. La política militarista i imperialista de la Unió Europea queda clarament de manifest amb la presència de tropes de diversos països europeus a l'Afganistan. Al mateix temps, es manté la complicitat i s'aprofundeixen els acords comercials i polítics amb l'Estat d'Israel i la repressió i massacre del poble palestí. L'assassinat d'activistes en solidaritat amb Palestina aquesta setmana no és més que l'episodi més recent del terrorisme de l'Estat d'Israel i de la seva impunitat internacional. Israel assassí del poble palestí. Les multinacionals europees, amb el suport actiu del govern de la Unió Europea, continuen amb la seva política de rapinya dels recursos naturals dels pobles de la Mediterrània. La crisi i el malestar social acumulat provoquen un increment de les mesures repressives i la retallada de llibertats democràtiques bàsiques, sovint amb el pretext de la guerra contra el terrorisme, que busquen criminalitzar i contenir la dissidència. Es vulneren els drets humans del Marroc, imitant les llibertats internes i també vers el poble saharaui. Es persegueix els sindicalistes d'Egipte, s'aixafa la resistència de les dones d'Algèria i Turquia segueix reprimint el poble kurd. Però en aquesta situació, la mobilització social és imprescindible, ara més que mai. Només aturarem les actuals polítiques amb la nostra presència al carrer, amb la nostra veu i amb la nostra lluita. Perquè la crisi la deixem de pagar als treballadors i les treballadores, hem d'oposar-nos a les polítiques neoliberals, imperialistes, sexistes, xenòfobes, imperants a tota la Mediterrània. Hem de mobilitzar-nos per l'retiment de la riquesa dels treballs, per la defensa del medi ambient, per la fi de qualsevol forma d'opressió i discriminació, per raons de gènere, nacionalitat, ètnia, opció sexual i per la desmilitarització. La pau i la solidaritat amb els pobles de Palestina, de la Mediterrània i de tot el món. Visca Palestina lliure! Boicot a Israel ja! Contra l'Europa del capital, vaga general! Europa del capital, vaga, vaga, vaga general! Actuï!
Ones de Pau, programa de ràdio antimilitarista de Contrabanda FM.
Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí.
Ones de Pau, ràdio, difusió i acció.
Arole, arole!
Doncs hem escoltat el comunicat que es va llegir ahir dissabte, dia 5 de juny de 2010, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, i que era la part final d'una manifestació en solidaritat amb el poble de Palestina i que formava part d'aquestes mobilitzacions i aquestes accions que ens comentava el mateix manifest. És la campanya contra l'Europa del capital, la crisi i la guerra. Havia d'haver-hi una cimera oficial de la Unió per la Mediterrània, dels caps d'estat i de govern d'Europa i d'alguns països de la riba sud de la Mediterrània, però aquesta cimera es va anul·lar, entre altres motius, per la situació dramàtica que es viu a Palestina, per les accions que hi ha hagut i que ja devien estar planificades per part de l'Estat d'Israel contra la flotilla de la llibertat i per altres motius de diplomàcia en la qual no hi entrem i també hi desconeixem. En qualsevol cas, aquesta campanya doncs, ja fa 6 mesos que funciona i tancava d'alguna manera aquesta fase ahir amb aquesta manifestació en solidaritat amb el poble de Palestina i amb aquest comunicat que hem escoltat. A continuació, us comparteixo un reportatge que vaig fer durant la manifestació i entre crits de solidaritat i de recolzament al poble palestí vam poder gravar també algunes entrevistes amb els participants i ens situen una mica quin és el problema que s'està vivint a Palestina, a la Franja de Gaza i als territoris ocupats en general de Palestina. Escoltem aquest reportatge i després ja sí que us comento el sumari amb la resta de continguts del programa d'avui. Som als Jardinets de Gràcia, a la Diagonal en Passeig de Gràcia, i està a punt de començar la manifestació, que de moment és una concentració a favor de Palestina i per denunciar doncs, aquesta acció que hi ha hagut per part de l'exèrcit i la marina d'Israel contra la flotilla de la llibertat que es coneix i en la qual doncs, han mort assassinats més de 10 persones. En aquests moments doncs, hi ha bastanta gent i tinc al meu costat José Luis Gordillo de la plataforma Aturem la Guerra, que ens explicarà una mica per què es fa aquesta concentració i què és el que hem de denunciar.
A veure, la manifestació és també forma part de la campanya contra l'Europa del capital, la crisi i la guerra, i el lema principal és per una Mediterrània dels pobles solidària i en pau. Però nosaltres, clar, a partir dels esdeveniments dels últims dies, doncs s'ha volgut posar molt èmfasi en el tema de Palestina. Aleshores, nosaltres, com a plataforma Aturem la Guerra, venim a donar suport als nostres companys de la campanya contra l'Europa, el capital, l'exili i la guerra, amb què estem absolutament d'acord. Però, per dir, en primer lloc, que els detinguts del Rachel Corrie han d'estar en llibertat al mínim de temps possible, vull dir, ràpidament han de ser deixats en llibertat, per demanar la suspensió dels tractats militars que té Espanya i altres països de la Unió Europea amb el Estat d'Israel. El 14 de març passat, Espanya va signar un nou tractat en matèria de defensa amb l'Estat d'Israel, el qual se n'haurien d'avergonyir, i després també per demanar la suspensió dels tractats comercials que té la Unió Europea amb l'Estat d'Israel. I també per demanar l'expulsió immediata de l'ambaixador d'Israel, que ha difamat, ha mentit, ha calumniat els companys de la missió internacional de la flotilla per la llibertat. Ha dit que eren terroristes, ha dit que eren companys de viatge a Al-Qaeda, ha dit que eren els cosins del Fumanchú i d'altres bajanades semblants. I a més ens ha acusat a tots els ciutadans de l'Estat espanyol de ser antisemites. I per acabar-ho d'adobar, ha dit també que els morts, els assassinats per una unitat d'èlit de l'exèrcit israelià és el mateix que els morts en accidents de tràfic un cap de setmana qualsevol. Això és absolutament intolerable, aquest senyor ha de marxar immediatament de l'Estat espanyol.
Molt bé, apuntem alguna cosa més. Què podem fer nosaltres, la gent de Barcelona, per solidaritzar-nos, però a més jo crec que ja hauríem de concretar d'alguna manera aquest boicot, no? En quina situació es troba el boicot i com es pot ampliar?
A veure, per un cantó, els companys del Manuel Tapial i la Laura Arau, que van estar a la flotilla per la llibertat, ahir a l'aeroport els vaig sentir a la roda de premsa i van anunciar que en els propers mesos potser hi haurien més vaixells que anessin cap a Gaza. Això és una via, no? I fins i tot van dir que millor algun vaixell sortiria de Barcelona. Però després ja hi ha marxes de fa 3 o 4 anys, diverses campanyes de boicot sectorials. Hi ha una campanya de boicot acadèmic, per exemple. És a dir, hi ha una, a Barcelona hi ha una comissió universitària associada amb Palestina que demana el trencament de qualsevol relació acadèmica amb universitats israelianes. Hi ha el boicot cultural, que per exemple a la diada de l'11 de setembre doncs, es va expressar amb la nostra protesta davant de l'actuació de la NOA. També hi ha en marxa en aquests moments un boicot a l'aigua Edén, que és una aigua que Israel extreu dels Altos del Golan, que és territori de Síria, però ocupat per Israel des del 1967. És una expoliació d'un bé natural que té Síria i que està comercialitzant Israel. Aleshores, aquesta aigua és una aigua que sobretot es ven amb aquestes grans tones per oficines, per locals de l'administració, etc. I doncs, allò que vas allà, obres l'aixeta i veus un gotet. Doncs és molt fàcil, és a dir, es tractaria únicament de canviar aquesta aigua per una altra i d'aquesta manera, si això ho fes molta gent, doncs d'unidor al mal econòmic que es podria fer. Hi ha la xarxa d'enllaç amb Palestina i hi ha els companys de boicot preventiu que estan proposant permanentment campanyes. A la nostra web en fem sempre ressò i per tant doncs, sí, hi ha moltes coses que es poden fer.
Però aquest assalt que hi ha hagut a aquests vaixells que anaven de manera pacífica a entregar un material per poder trencar material humanitari per trencar el bloqueig inhumà que està fent l'estat d'Israel al territori de Gaza. És un exemple de la bogeria de l'estat d'Israel sí. Difícil de superar, vull dir, on està el límit, no, d'Israel, perquè l'està superant constantment.
És un estat que se sent absolutament impune, és a dir, que pensa que no hi ha ningú al món que li pugui posar sancions i per tant que pot fer el que vol. A veure, jo crec que quantitativa i qualitativament va ser molt pitjor l'atac a Gaza, perquè va provocar més morts, perquè va convertir les condicions de vida, que ja eren molt dures, encara pitjors, etc. Per tant, això que ara ha arribat molt és la veritable cara de l'estat d'Israel. L'estat d'Israel s'ha convertit en un monstre militarista que suposa, jo crec que és la principal amenaça a la pau i la seguretat de la zona d'Orient Mitjà. És a dir, l'estat d'Israel és realment l'únic que pot provocar una situació d'escalada militar que porti amb una situació molt difícil en una zona del món que a més és molt sensible per l'economia mundial, perquè tota la zona Orient Mitjà, Golf Pèrsic, hi ha dos terceres parts del petroli, de les reserves de petroli que coneixem. Per tant, és un monstre militarista al qual s'ha de parar els peus. I nosaltres, que som pacifistes, el que no farem mai és demanar que se'l bombardegi, no? Però sí que hi ha mitjans efectius, com el boicot, les mesures de boicot o bé les sancions econòmiques, etc., que podrien ser un tot d'atenció important pels dirigents d'aquest estat.
Molt bé. Gràcies, José Luis Gordillo.
A vosaltres. Salut.
Palestina lliure, lliure!
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 Continua la manifestació que està baixant ja direcció Plaça Catalunya, veníem des dels Jardins de Gràcia i ara estic amb en Pepe Beunza, que ha participat en una acció i que segueix lluitant per l'antimilitarisme després de molts anys. Hola, Pepe.
Hola, bona tarda. Pues evidentment continuem lluitant per una societat una mica més justa i pacífica i denunciant les brutalitats que comença l'exèrcit d'Israel. Aquest matí ens hem encadenat al davant de la delegació de govern de Barcelona per demanar una declaració justa i rígida i clara de Zapatero denunciant els crimes de l'exèrcit israelí. Llavors ens han tallat les cadenes els Mossos, hem tallat el carrer, ens han tret d'allà, però al final hem aconseguit que el boletín s'hagi definit. Per tant, pensem que a poc anem avançant.
Explica'ns, per qui no ho sàpiga, que tu vas ser insubmís durant l'època que el servei militar era obligatori, ja fa molts anys.
Jo em vaig negar a fer el servei militar l'any 71, vaig estar en 10 presons, 2 calabossos, i 30 anys més tard havia més d'un milió d'objectors, 30.000 insumisos heroics, i van aconseguir eliminar el servei militar obligatori. Penso que les coses van avançar a poc i el que hem de fer és continuar la lluita.
Gràcies.
A tu.
Europa responsable! Europa responsable! Europa responsable! Europa responsable!
Continuem aquesta manifestació que va baixant pel carrer Pau Clarís. Ja estem a punt d'arribar al carrer Aragó i ara estic amb un jove palestí que es presentarà ell mateix i ens explicarà per què està aquí.
Bueno, soc Ali Danun, el meu pare és palestí, jo he nascut aquí i estic aquí per, bueno, el que sempre passa a Israel, no? Sempre ha estat Israel, pot fer el que vulgui, té impunitat diplomàtica i nosaltres hem vingut aquí perquè el món sàpiga que Israel no té la impunitat del poble. La pot tenir diplomàtica però el poble no la té i per això estem aquí.
Vale. Tu vius aquí a Barcelona?
Sí, sí, però sempre que puc vaig allà sovint. Ara fa 3 mesos que he tornat d'allà, que vaig estar un viatge de 6 mesos, sempre que podem anem cap allà perquè tenim tota la família també.
Vale. Aquí, avui el que estem també denunciant és la continuació del bloqueig a la Franja de Gaza, o sigui, l'atac a la sala, la flotilla de la llibertat és important, però no ens oblidem en absolut de que el bloqueig continua i que la situació dura l'està vivint la gent de Gaza. Què podem recordar o què podem tornar a dir d'això?
Doncs que aquest bloqueig és un apartheid, és que és injustificable, i també és injustificable el paper dels països àrabs, com per exemple Egipte, que té una frontera amb Gaza molt gran i que la té bloquejada perquè té negocis amb Israel. O sigui, és una cosa indignant, sobretot el paper dels àrabs, que realment actuen per interessos econòmics igual que a tots els altres estats del món. I bueno, critiquem sobretot aquest bloqueig que no té justificació i que és un apartheid.
Molt bé, gràcies.
A tu.
En castellano. Bueno, me llamo Dier, soy el secretario de la Asociación Cataluña Plural. Bueno, estamos aquí porque tenemos dos amigos que son de nuestro pueblo. Y bueno, como lo queremos mucho y sabemos que son dos personas que luchan por la libertad de Palestina y por la gente que está en Israel, en Líbano, y ayudan a mucha gente aparte de estos dos pueblos. Y claro, estamos también por la libertad de Gaza porque es un pueblo que está sufriendo hace más de 60 años una crisis y un encerramiento. Y claro, cualquier persona que tiene sangre humana que está circulando en las venas tiene que sentir que no es el momento que la gente vive encerrada y que estamos todos por una libertad en general, luchamos por la paz y por todo eso. Y claro, ahora sabemos que los sionistas, que son gente que el primero que odian son los musulmanes o los árabes que están ahora en Palestina y quieren tener un mundo solamente sionista. Y bueno, lo que yo pido a todo el mundo que piense un poco, porque no es lógico que un barco que es por la libertad y por desbloquear un pueblo que está sufriendo y muriendo de hambre y mucha gente que muere de enfermedades porque no hay medicamento. Tenemos mucha gente que, bueno, hay un libro que le han traído los dos amigos que vamos a intentar a traducirlo en catalán, castellano y muchos idiomas. Está escrito en árabe, de los niños de Gaza, del sufrimiento que hacen hace mucho tiempo. Y claro, cualquier persona que dice que soy una persona de paz puede, tiene que luchar por eso, por este motivo. Y Gaza es un pueblo pequeño de 1,5 millones de habitantes que están matándole a Israel cada día uno a uno. Y lo que hemos visto, un ataque a un barco que es pacífico, esto ya se ve que Israel no tiene ningún límite, ya puede matar hasta un presidente, se va a un barco y ya lo pueden matar, que no tienen miedo de nadie. Y lo que hemos visto esta mañana también por el barco irlandés que quería entrar a Gaza y no ha podido por la patrulla militar israelí, y la han dirigido por el puerto israelí, ¿no? Y esto me parece que es una injusticia en el mundo. Además, el silencio mundial, yo creo que tenemos que tener una vergüenza de ser de este mundo europeo, que hasta los gobiernos están silenciosos, no quieren hacer nada, no sé si tienen un miedo de Israel o no sé, pero es una pregunta que hay que hacer, porque no puede ser que todo el mundo no tiene no tiene razón, nada más Israel, ¿no? La mentira que hemos visto por el consulado, el embajador israelí, es una mentira total, porque, hostia, no somos tontos. Hay que ver lo que está pasando, hemos visto. La gente ahora, ya han dicho lo que hay, había gente que ha muerto antes que los soldados bajan del helicóptero. Habían bombas que han tirado de la barca israelí. Que, esto es una tontería, no es, es un... ¿Cómo quieren que nos engañemos a nosotros mismos? Hemos visto todo con nuestros ojos. Es que es un momento que bueno, que todo lo vemos por la tele. No era como el 48, el año 48 o el 60, que nada más se llega la noticia después de 12 semanas o 13, porque no había medio de comunicación, pero ahora sí. Es una vergüenza que tenemos que tener el silencioso. Tenemos que arrancarnos ya todos. Y gracias, ¿eh?
Una última pregunta. El silencio informativo, por eso sigue. Ya vemos cómo los corresponsales no pudieron estar en Gaza cuando el bombardeo en diciembre del 2009. O sea que sí que tenemos más información, pero sigue habiendo una censura informativa. Entonces, ¿qué sabéis? ¿Qué información tenéis del bloqueo? ¿Cómo sale ahora? ¿Cómo está ahora el bloqueo en Gaza? ¿Cómo está la gente?
La gente está peor en peor. Esto lo puede saber cualquier persona entrando por internet. Hay muchos vídeos de gente de Gaza mismo que mandan fotos, mandan vídeos. Esto ya cualquiera puede mirarlo por el YouTube o por el Facebook. Hay muchos medios de comunicación también. Hay gente que sale de una forma, como sea, para sacar una información. Bueno, tenemos fotos. La última ataque que tuvo Gaza, la masacre que tuvo 1.500 muertos. Hemos tenido fotos de niños encerrados, bueno, nada más con la cabeza que se ve, todo está enterrado. Bueno, una masacre total. Eso no es el medio de comunicación. Bueno, yo puedo decir que, bueno, ahora ha cambiado mucho, porque antes la información que nos llegaba era una información incompleta, porque hasta los medios de comunicación europeos y todo no llegaban la información completa. Llegaban un trozo de realidad, pero como había ahora una campaña de cadenas internacionales y todo esto que luchan para llegar al fondo del asunto, al fondo de Gaza, y nos traen imágenes, son iguales que la gente que estaban en el barco de la libertad, para traernos una información nueva de la realidad que hay en el pueblo de Gaza o en el pueblo de Palestina en general. Gracias, ¿eh?
Merci.
¿Esto qué radio?
Contrabanda FM, mañana a partir de las 11.
Vale.
91.4.
Vale, gracias.
Gracias.
¡Horra, horra! ¡Palestine, horra, horra! ¡Palestine, horra, horra! ¡Palestine, horra, horra! ¡Palestine, horra, horra!
Continuem amb la manifestació que està pel carrer Ferran, a punt d'arribar a la plaça Sant Jaume, i tinc una altra vegada aquí al costat amb Pepe Beunza. Li pregunto l'estratègia i les campanyes i accions de lluita no violenta a Palestina, en una situació tan difícil com la que es viu, quin és el resultat i realment quina és la força que té?
Bueno, nosaltres pensem que l'única cosa que té resultat i força a Palestina és precisament la lluita no violenta, perquè la diferència de força entre uns i els altres implica que només en tècnica de lluita no violenta puguem avançar. S'està veient a Bilín, que allà cada divendres hi ha una manifestació contra el mur, i han aconseguit que es declaren il·legal el mur, i pensem que aquest és el camí. El que passa és que totes les lluites allà són molt dures, però pensem que enfront del poderio militar d'Israel és la lluita amb tècnica no violenta el que pot tenir més solució. Amb la violència és molt difícil aconseguir la justícia, s'ha vist en tota la lluita de la història, i per això pensem que és la no violència la que pot obrir un camí nou de pau i de justícia per Israel.
Els palestins com agafen això? Perquè és la seva lluita, no? Com ho veuen això?
Home, la tendència a la violència és molt forta, però pensem que és la trampa en la que cau la gent, perquè és la força del que té més armes. Llavors nosaltres pensem que a poc a poc la no violència va obrir-se camí, i és en aquest sentit en el que estem nosaltres treballant. Nosaltres pensem que a la societat i al món el que sobra és violència, i s'han d'obrir camins de justícia per a la no violència.
Molt bé. Sí, és La fi no justifica els mitjans, no?
Bueno, és que estan relacionats, i amb mitjans violents aconseguirem fins violents sempre. El que es conquista amb la violència és a defensar la violència. Per això sempre hem cregut que el camí de la no violència és el camí de futur.
Bé, aquí sentim el boicot, que és el boicot, això és també una lluita no violenta.
És una de les bases de la lluita no violenta, evidentment. Clar que sí, s'ha de defensar el boicot, la no cooperació, proposar ja les vagues generals, proposar ja la denúncia de la injustícia, i sempre aconseguim que el que estigui allà se senti implicat, però no agredit, perquè si se senten agredits sempre tenen la justificació per donar una resposta. En aquest sentit, sempre quan l'altre té tancs, té avions, té bombarders i potser té la bomba atòmica, clar, amb la violència és molt difícil aconseguir restaurar la justícia.
Potser també s'ha d'acceptar que hi ha moments en què no es pot resoldre el conflicte, que no pot haver una resposta, i això no vol dir que sigui claudicar, sinó esperar el moment, potser, no em pregunto, eh? O sigui, tots els processos tenen el seu moment. Hi ha hagut intifades, hi ha hagut l'operació Plom Sòlid per part d'Israel, hi ha hagut diferents moments que determinen molt la lluita i la resistència. Aleshores, ara mateix, aquesta resistència no violenta, a part d'aquest boicot, per exemple, que ja hem dit que si s'extengués seria potent i tindria resultat sobre el terreny, diguem un altre exemple que funcioni.
Per exemple, tot el moviment que hi ha d'aviadors jueus que s'han negat a participar de la lluita contra els territoris ocupats, per exemple, tot el moviment de lluitadors de consciència israelians. A Israel hi ha molta gent que està també contra el genocidi del poble palestí. És això el que s'ha de treballar, és en aquest sentit, quan has de poder avançar en aquest sentit. I després el que s'ha de fer també són totes les campanyes que hi ha internacionals, perquè mentre Israel tingui suport internacional se sentiran impunes, tenen impunitat. En el moment que des del món els denunciem com genocides, perden tota la seva força. Llavors hi ha molta feina a fer encara.
Però aleshores, Pepe, aquesta lluita no violenta no s'hauria de difondre, no s'hauria d'implantar a Israel i no a Palestina? No hauríem d'anar a Israel a dir-los que la no violència és el camí? Però si els diem als palestins que estan patint, no hauríem d'anar a Israel a fer-ho, això?
Clar que sí, és que Israel ja s'està treballant molt. Hi ha molts grups d'Israel que estan lluitant per denunciar els crimes que comet el seu govern. El que passa és que la reacció de forces encara no és favorable, però és evident que són els israelites els que han de reconèixer que el que estan fent amb el poble palestí és el genocidi. És un misteri, és terrible pensar que la mateixa gent que va estar sofrint el genocidi per part dels nazis ara torna a fer el mateix amb els palestins. Però hi ha molta gent a Israel que ja està tomant consciència de tot això, i que és aquesta gent amb la que hem de col·laborar i amb la que hem de treballar més.
Gràcies, Pepe.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Avui aquí, moltes gràcies per tot el moviment que heu provocat a la població catalana. Nosaltres només érem els representants de tots vosaltres dalt d'aquell vaixell. Heu estat dins les nostres motxilles, vosaltres estàveu també amb nosaltres en aquell vaixell. Nosaltres representàvem la població catalana, que avui, igual que d'altres dies passats, sortiu al carrer per demostrar que Palestina no està sola. Nosaltres tots som palestins. La veritat és que aquella nit en aquell vaixell va ser tot molt fort. El que vam poder viure no us ho podem explicar en paraules, perquè és algo que encara portem a dins i que encara no podem pair. Han mort 9 dels nostres companys que hi havia en aquells vaixells, 4 dels quals han estat assassinats amb un tret al cap, un dels quals era periodista. Israel ens ha robat absolutament tot el material que portàvem. Nosaltres anàvem amb una càmera per enregistrar tot el que passava. Israel el que vol és fer-nos callar, i no ho aconseguirà. Vist que els nostres governs fan molt poca cosa perquè això s'acabi, hem de ser nosaltres qui, a través de manifestacions al carrer, a través d'accions internacionals com la Flotilla de la Llibertat, ens posem per davant dels nostres governs exigint que s'acabi ja que per una banda boicotegem a Israel i que s'acabi ja que la població de Gaza, el que ve vivint des de fa 62 anys, 62 anys el poble palestí, 3 anys la població de Gaza. Creiem que ja ha arribat el fi, aquest és el principi de la fi d'Israel.
Bravo, bravo!
Així que ara ha arribat el moment, boicot, desinvencions i sancions. Visca Palestina lliure!
Visca!
Queridos compañeros, os queremos agradecer que estéis aquí en nombre de las 780 personas que estábamos en la Flotilla por la Libertad y en concreto de las 500 personas que estábamos en el Mavi Mármara, que va a ser un nombre que no se nos va a olvidar jamás. Os queremos dar las gracias por todo el apoyo que habéis mostrado durante estos días. Os queremos dar las gracias por seguir denunciando al Estado de Israel, que goza de impunidad con la complicidad de la Unión Europea, de Estados Unidos, de la Liga Árabe y de todos estos organismos que han permitido que Israel atacase un barco de ayuda humanitaria cargado de civiles. Nos han acusado de ser terroristas los que íbamos en ese barco. Que lo demuestren, que lo demuestren. Un premio Nobel, escritores, diputados alemanes, judíos que padecieron los campos de exterminio nazis, activistas de más de 52 países, todos hemos sido atacados. Las Naciones Unidas ha sido atacada, la Unión Europea ha sido atacada, toda la población civil ha sido atacada. Así que esperamos que este ataque no salga, no le salga gratis al Estado de Israel y lo podamos sentar a todos estos criminales en todas las cortes de justicia que podamos. Haremos todo lo posible para que Ehud Barak y todos los que supervisaron esta matanza terminen rindiendo cuentas en la justicia, en la Corte Penal Internacional. Muchas gracias por la solidaridad y ahora toca trabajar desde aquí, desde casa.
Companyes, volem aportar una petita acció que hem fet aquests dies. Molt poques persones ens sentíem amb vergonya de ser ciutadans i ciutadanes d'aquest país, d'aquest estat, d'aquest continent. Mai com ara tantes declaracions oficials i no governamentals i governamentals havien denunciat l'atac d'Israel contra els civils. I mai s'havia fet tan poc des d'aquestes instàncies per convertir les paraules en gestos. Ens va semblar que havíem de començar a fer un gest concret. Ens hem encadenat dos vegades. Hem estat 30 hores davant de la delegació del govern a Barcelona demanant dues coses molt concretes. Que el Rachel Corrie, el darrer vaixell, pogués arribar a Gaza i que el govern espanyol, Zapatero, com a president de torn de la Unió Europea, digués clarament, més enllà de les crides a la reflexió, que calia que Israel deixés entrar el Rachel Corrie a Gaza i, per tant, que s'acabés el setge a Gaza. No hem aconseguit cap d'aquestes dues coses. Ens han quasi detingut, ens han tallat les cadenes, hem dormit allà, però hem aconseguit una cosa molt important avui mateix. El ministre Moratino s'ha compromès que aquesta setmana mateixa convoca el Consell de Política Exterior de la Unió Europea perquè proposin l'aixecament del setge a Gaza. A partir d'ara hem de convertir en real les dues potes de l'acció: boicot concret a productes d'Israel i embargament d'armes i comercial. Amb això acabarem i aconseguirem el canvi. No podem deixar que Israel consolidi la seva impunitat absoluta com fins ara. Depèn de nosaltres, ciutadans i ciutadanes, de deixar de comprar productes d'Israel i de pressionar els nostres governs que decretin un embargament contra l'apartheid com va passar a Sud-àfrica. Visca Palestina lliure!
Visca!
Ara, per acabar,
llegirem el manifest de la plataforma i les altres entitats de solidaritat de part de la sala.
Exigim la fi immediata del setge de Gaza, la imposició de sancions d'Israel per part del Consell de la Seguretat de la ONU, que l'Estat espanyol anunciï immediatament la suspensió del comerç d'armes i de cooperació militar amb Israel, la fi del comerç d'armes amb l'Estat d'Israel per part de la Unió Europea, així com tota mena de convenis i de cooperació en matèria de defensa i transferències de tecnologia bèl·lica, la suspensió dels tractats comercials entre la Unió Europea i Israel, mentre aquest no respecti els drets humans del poble palestí, la suspensió de relacions comercials i altres tipus entre el govern català i Israel, l'expulsió immediata de l'ambaixador israelià per les seves calúmnies, mentides, difamacions i per haver equiparat l'assassinat exigim l'expulsió immediata de l'ambaixador israelià per les seves calúmnies, mentides, difamacions i per haver equiparat l'assassinat dels nostres companys de la Flota de la Llibertat amb els morts per l'accident de tràfic. Visca Palestina lliure! Visca la Flota de la Llibertat! Boicot Israel! 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 Boicot
Israel! Visca la resistència!
Visca!
Visca la resistència palestina!
We'll be right back.
Això que estàvem escoltant és el grup, bueno, el disc Ecotropia, i ara mateix no us he dit el nom perquè està en grec, i jo de grec no en tinc ni idea. Ja us ho diré, ja us ho posaré al blog, a onesdepau.contrabanda.org. Estàvem escoltant el tema Aeolos, que pot fer referència al déu Aeolos de la mitologia grega. Doncs seguim en directe a Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona, i també per internet, a www.contrabanda.org. Abans d'escoltar aquest tema d'Ecotropia, hem difós aquest reportatge que vam gravar ahir a la manifestació que es va fer a Barcelona i que formava part de, com hem dit, d'aquesta campanya contra l'Europa del capital i la guerra. També s'ha de dir que és per una Europa social dels pobles i de la pau, per dir-ho completament. I només comentar dos o tres cosetes del reportatge. Ben, ja ho hem dit correctament, escoltant el manifest ho hem pogut saber amb exactitud. Jo ho he dit malament, vaig dir que va haver-hi més de 10 morts executats per l'assalt de l'exèrcit israelià a la flotilla de la Llibertat, i són 9 morts els que van haver-hi. Després també comentar, en la mateixa entrevista amb en José Luis Gordillo de la plataforma Aturem la Guerra, ell ens comenta aquest expoli de l'aigua, dels recursos hídrics en territori ocupat de Palestina, també els alts del Golan, i això és un tema que doncs és molt important, perquè quan parlem d'aquesta Mediterrània de la pau, de la justícia desmilitaritzada, que no sigui la del capital, doncs també no hem d'oblidar els temes com l'aigua, que són importants, perquè a vegades parlem més del petroli que de l'aigua, i estan havent-hi moltes guerres per l'aigua, i les que hi hauran també, i farem un programa especial per parlar d'això, de les guerres de l'aigua i de la nova cultura de l'aigua. Avui, més endavant, al llarg del programa, escoltarem un fragment d'una conferència que va haver-hi també el dissabte, ahir dissabte 5 de juny, dins de les jornades per una altra Mediterrània, dins d'aquesta campanya que estem difonent avui, i per tant no només es va fer la manifestació per aquesta altra Mediterrània, sinó que també es van fer unes xerrades. Jo malauradament no vaig poder arribar a temps pel matí, però sí que vaig gravar alguna coseta per la tarda, i la conferència titulada Crisi ecològica i conflicte pels recursos doncs va estar molt bé, i he seleccionat uns minutets de les dues conferències que va haver-hi, en què ens parlen també de la nova cultura de l'aigua, i també ens parlen d'una indústria israeliana que està aquí a Catalunya fent extracció en una mina de potassa. I per tant, si parlem del boicot, també l'hauríem de fer ampli, l'hauríem d'ampliar no només als productes de consum, sinó també a les indústries israelianes, com aquesta mina de potassa, que després ja detallarem i comentarem. O també, com ja hem repetit altres vegades, amb aquests missils i armament militar que, per exemple, porten els helicòpteros Tigre de l'Armada Espanyola, que són d'una empresa israeliana, i que el govern espanyol i els fabricants d'armes doncs intercanvien amb Israel. Vale, una altra coseta, una pàgina web interessant, www.boicotpreventiu.palestina.cat. Aquí hi ha més informació de com fer aquest boicot, com participar en aquest boicot, que sembla ser que és l'únic que pot fer mal a aquest govern israelià, si veu que les seves empreses, les empreses del seu país, doncs estan sent boicotejades. Evidentment, això és perillós, perquè també hi ha comerciants que potser no tenen res a veure, o inclús treballadors que estan al camp produint mangos, per dir alguna cosa, que són exportats aquí als nostres mercats, i tampoc tenen la culpa ells, però el que s'ha de fer és pressió, i per tant s'ha de pressionar al màxim, i això és un mal menor, diguéssim, perquè si canviessin les polítiques, doncs evidentment seguiríem consumint i intercanviant productes amb tots els països de la riba del Mediterrani com Israel, si no fos aquest estat genocida i militarista als nivells de bogeria als que està arribant. També comentar que Ones de Pau va gravar un programa especial durant el Fòrum Social Català, van fer tres programes especials i en el segon programa, titulat Militerrani, escoltem un testimoni d'un palestí que va viure el bombardeig a la Franja de Gaza el desembre del 2009, l'operació Plom Sòlid de l'exèrcit israelià que va assassinar a 1.500 persones i que va destruir doncs, tota aquesta zona de Palestina. És un testimoni interessant, està en castellà, perdó, és en àrab, amb traducció simultània en català, per part d'un company que hi havia allà, i això és una conferència que també va gravar Ones de Pau i que la podeu descarregar i escoltar al blog del programa, onesdepau.contrabanda.org. Apuntar només també, a nivell informatiu, que en aquest reportatge hem escoltat les veus de Laura Arau i de Manel Tapial, entre d'altres. Ells, com recordareu, doncs, tal com han dit, van participar en aquesta flotilla de la llibertat i ens explicaven la seva experiència. La Laura, podríem dir, per destacar, que recorda que s'ha de fer el boicot, les desinversions i les sancions a l'estat d'Israel. I el Manuel Tapial ens deia que faran tot el possible per sentar els bancs dels tribunals a els responsables de l'estat d'Israel, del govern d'Israel, que estan fent aquesta política genocida. La pregunta aquí hauria de ser: seguim creient en la justícia? Doncs això és el que ens hem de preguntar, i més enllà d'aquesta pregunta també ens hem de preguntar críticament si les estructures com l'acord penal internacional serveixen per jutjar algú o no. L'última coseta lligada amb el reportatge és el que també ens comentava aquest activista que es va encadenar juntament amb altres persones al govern civil i que ens deia que havien aconseguit o d'alguna manera, fruit de la situació i de tota la pressió com la de l'encadenament, entre d'altres accions, doncs el ministre d'Exteriors espanyol, el Moratinos, s'havia compromès a convocar aquesta propera setmana, aquesta segona setmana de juny, a la reunió del Consell de Política Exterior de la Unió Europea per proposar l'aixecament del setge de Gaza i que es desbloquegi la frontera de Gaza i que pugui entrar l'ajuda humanitària per deixar de matar dia a dia, com deia aquell palestí que hem escoltat, un a un els palestins que resisteixen encara. Veurem si això només és una convocatòria i ja veurem si s'aconsegueix que es produeixi aquesta reunió i després, encara més difícil, doncs, que prenguin una resolució en aquest sentit. Us avanço també que aquest cap de setmana, relacionat d'alguna manera també amb aquesta lluita contra l'Europa del capital i la guerra, però en un àmbit doncs, més global, hi ha hagut aquí a Catalunya una reunió del Club Bilderberg. I ara us presentarem què és això del Club Bilderberg, pels que no ho sapigueu, i si ja sabeu alguna cosa, doncs esperem que afegim informació nova interessant. Hi ha hagut aquesta reunió i del Club Bilderberg i també hi ha hagut diversos col·lectius que han anat a Sitges per denunciar la presència d'aquests personatges.
Els terroristes financers internacionals del Club Bilderberg han arribat a Sitges.
presidentes de las mayores corporaciones globales en todos los campos. Así han estado presidentes de las mayores corporaciones globales en todos los campos. Lo puedo volver a repetir, pero claro, estamos hartos de repetir las cosas, siempre repitiendo, no queremos repetir las cosas. Bueno, continúo. Tres representantes político, económico, cultural de cada país de la OCDE. Los grandes banqueros, las casas reales, la reina Sofía, Sofía es una habitual, el rey de Holanda es su creador, a instancias del Departamento de Asuntos Exteriores británico. Hace más de 50 años. O altos cargos de instituciones internacionales, FMI, BM, OMC, UE, etc. Rockefeller, Kissinger. Kissinger. ¡Híjole! Rupert Murdoch. Propietario de cientos de medios en todo el mundo y heredero Anunnaki. Son algunos de los principales promotores. Se dice que en las reuniones no se toman decisiones y que son conversaciones informales entre individuos que asisten a título personal, entre comillas también facilitar diálogo, comillazas. Sin embargo, tienen capacidad de influencia directa cuando vuelven a casa, en las políticas de los espacios que representan, donde seguirían las líneas generales elaboradas en el club, a las que se encajan gobiernos e instituciones. Se dice que presidentes como Blair. ¡Más alto, no se oye! Clinton. ¡No se oye! ¡Más alto! Vale, así me gusta, bien. Brody. Este como no se conoce mucho, así. O los mismos Kofi Annan. ¡No se oye! ¡No se oye! Vale, vamos bien. Y Obama.
¡Hijo de puta!
¡Y Obama!
¡Hijo de puta!
¡Oh! Que me he perdido, joder. Obama. Entre otros, han pasado pocos meses antes de ser elegidos para las reuniones del club. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos presidentes, casi todos los presidentes de Estados Unidos han pasado antes por estas reuniones de ser elegidos. Y los de aquí, me apuntan aquí. ¿Y los de Inglaterra? Vale. El diario público recogía hace unos días que también los términos de dicha transición española fue pactada en una reunión Bilderberg. O sea, sé que esta democracia está sostenida por un grupo de...
¡Asesinos!
¡Asesinos! ¡Hijos de putas!
O sea, que es una democracia fascista. ¡Fascista! ¿La P con la U?
¡No!
Misteriosamente, los grandes medios no informan de la presencia, en este caso en un hotel de Sitges, de decenas de jefes de Estado. No se informan, no se informan de la presencia, vale. Presidentes de grandes corporaciones y grandes instituciones internacionales, lo que levanta dudas no solo sobre la naturaleza de las democracias en las que vivimos, sino también de la gran prensa corporativa, de nuestras escuelas, de nuestros cuerpos de seguridad, de esos militares que van a democratizar países, a liberar gente.
¡Pandilla de mentirosos todos!
¡Obama! Bueno, le llaman democracia y no lo es.
Le llaman democracia y no lo es.
transparencia. Sin transparencia no hay democracia. Y el Club de Bilderberg es el reino del secreto, es el reino de la ocultación. Nosotros, una serie de colectivos sociales, hemos preparado durante este fin de semana toda una serie de movilizaciones en Sitges, aquí cerca de Barcelona, para denunciar esta reunión conspirativa de los representantes de las altas finanzas, los banqueros internacionales, los representantes de las grandes corporaciones multinacionales, los representantes de las casas reales europeas, los representantes de los grandes medios de comunicación, los magnates de la prensa, como Rudolf Murdoch, que está también en Sitges, como Juan Luis Ferrián, que durante muchos años nos han ocultado la existencia de este club conspirativo, que son o pretenden ser los amos del mundo, son o pretenden ser el gobierno mundial en la sombra, son los promotores de las guerras de Afganistán y de Irak, son los causantes de la crisis económica global, del colapso financiero, son los responsables de la situación en la que nos encontramos, y durante más de 50 años se han reunido en secreto sin que trascienda el contenido de las reuniones ni el perfil de los participantes. Solo hace unos pocos años han podido filtrar a la prensa el lugar donde se iban a reunir, y unos pocos investigadores privados han ido allí a exigir transparencia, a intentar conocer cuál es el contenido de sus reuniones, cuáles son sus propósitos para hacérselo saber a la sociedad, para que estén expuestos a la opinión pública. Este año, por primera vez en la historia, hemos conseguido que los grandes medios de comunicación se hagan eco de la existencia de este club privado. Hemos conseguido que la gente sepa que existe, pero todavía no sabemos quiénes han estado reunidos y siguen reunidos hasta mañana en Sitges. Todavía no sabemos de qué están hablando, qué están conspirando. Lo único que sabemos es que el motivo de esta reunión es llegar a acuerdos entre la oligarquía euroamericana, acuerdos que luego van a ser ratificados, van a ser oficializados el 25, 26 y 27 de este mes de junio en Canadá, en la reunión del G8 y del G20. Lo que pretenden es llegar a acuerdos, a consensos, que luego sean aprobados y oficializados por los representantes de los gobiernos. Esto dice mucho del papel que juegan los representantes de la clase política, una clase política vendida y corrupta. Son títeres, las decisiones ya están tomadas, se están tomando hoy en Sitges. Allí están no solo representantes de las altas instituciones del Estado de los países de Europa y Norteamérica, sino también los banqueros internacionales, que son los que dan las órdenes. Mañana os vamos a invitar a una gran fiesta, a un gran festival, para denunciar a este club de conspiradores, a este club que promueve el nuevo orden mundial, que no es el nuevo orden mundial, es más bien el nuevo desorden mundial. Hay que denunciarlo y hay que exigir transparencia. Sin transparencia no hay democracia. Os invito a asistir mañana todos a la manifestación en Sitges a las 12 del mediodía en la playa.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Ones de Pau, contrabanda.org. Aquest era una mica el discurs, diguéssim, o la lectura també en part d'un manifest que portava una gent a la mateixa plaça Sant Jaume, quasi simultàniament amb aquesta manifestació de la campanya contra l'Europa del Capital i la guerra, i allà a la plaça Sant Jaume, també ahir dissabte, 5 de juny, hi havia aquest grup, un col·lectiu molt heterogeni i interessant, que explicava això del Club Bilderberg, que s'està reunint a Sitges aquest cap de setmana. I només recordar-vos que vam fer un programa fa uns quants mesos aquí, a Ones de Pau, sobre el neoliberalisme, que l'enquadrem dins de la violència estructural. Perquè, com sabem, el propi neoliberalisme, el capitalisme, és violència, sense violència no funciona, i això ho vam denunciar en aquest programa especial amb un economista del Seminari d'Economia Crítica a Taifa. El podeu trobar al blog també, a onesdepau.contrabanda.org. Per què deia que era un grup heterogeni o un col·lectiu especial? Perquè doncs, realment era curiós la diversitat de gent que hi havia i la llibertat també que mostrava aquest grup a l'hora de que la gent sortís a parlar amb el megàfono aquest. I aleshores destacar, per exemple, que una persona va dir que no volem fer la revolució, no parlem de revolució, sinó d'evolució, d'evolucionar. Això també donaria que parlar i potser doncs, ja n'hem parlat també amb altres programes més filosòfics, potser, aquí al programa. També, per exemple, això ho apunto jo, és important que si parlem de revolució i ens deixem d'etiquetes i de paraules, que no són més que això, doncs també podem parlar de revolució festiva. Algú també ho apuntava, no? La revolució, si no és festiva, doncs no serà, i ser festiva vol dir centrar-se en la política, però també amb l'art com a lluita i resistència, amb l'art i amb lo lúdic també. Això és el Club Bilderberg. I ara seguirem amb aquestes jornades per una altra Mediterrània dins de la campanya que estem difonent avui. Ja fa 6 mesos que funcionen moltes activitats, però amb les activitats que s'ha fet aquest cap de setmana. Com havia apuntat abans, hi havia unes jornades i he seleccionat un fragment d'una conferència que va fer doncs una companya francesa que es diu Amélies Brugman i que està doncs ficada amb la nova cultura de l'aigua. Després també escoltarem en Jorge Sáez, d'Ecologistes en Acció. En el primer cas ens parla d'això, de la cultura de l'aigua en l'àmbit de la gestió i com s'està privatitzant aquesta gestió. I la finalitat última i primera és l'especulació i el benefici i no la distribució d'aquests serveis bàsics de primera necessitat com són l'aigua. Escoltem primer a la Annelies i després a Jorge Sanz. El primer tall de l'Annelies ens parla d'aquesta mina d'Iberpotage, aquesta mina de potassa d'una transnacional israelí aquí a casa nostra.
Voy adelante con otros casos muy eclatantes en el Llobregat. Por ejemplo, hay una mina de una empresa transnacional israelí que es una mina de potasa. Oficialmente esta potasa sirve para fertilizar los campos, razón por la cual ellos defienden su actividad como muy sostenible porque ayudan a alimentar el mundo. Pero la potasa también es un ingrediente fundamental de las bombas que están recibiendo los palestinos. Y entonces el mercado de potasa a nivel internacional es un mercado oligárquico, hay muy pocas empresas mayoritariamente vinculadas con Israel y es muy potente, es un lobby muy potente, razón por la cual están impunemente ahí también desde hace yo creo unos 30 años y la operación que hacen es extraer los compuestos de sal y potasa. Extraen la potasa y dejan la sal, construyendo montañas más altas respecto a las montañas naturales de la zona, sin ningún tipo de impermeabilización o construcción para que esa contaminación se pueda contener. Entonces, cada vez que llueve, esa sal se diluye en los ríos, en el río Llobregat, el Cardener y también, naturalmente, en el acuífero, y no se conoce absolutamente la envergadura del daño ambiental, porque están pasando varias cosas, como una rara salinización de todos los pozos de la zona y muchos otros efectos. Uno de ellos es que Barcelona bebe Llobregat, es un río que está entre los más destrozados de Cataluña por también la carga de contaminantes de otras empresas que están al lado del río, y actualmente la administración está haciendo inversiones millonarias para poder potabilizar y garantizar los estándares de sanidad para abastecer la región metropolitana de Barcelona de agua potable. Entonces, aquí he puesto la dirección email de un grupo que es muy activo también en la Sasha, y se llama ProUSAL, y ellos han hecho un ejercicio que encuentro muy, muy explicativo. Han hecho un poco de cuentas, como la administración no hace cuentas, y ha pedido a la empresa solamente una fianza de 50 millones de euros para poder continuar a ejercer su actividad continua. O sea, han acabado de inaugurar otra montaña de sal nueva. Al día son 5 toneladas de sal nueva, o sea, al día. No es una actividad parada, ¿eh? Esto sigue. Pues ellos han hecho un poco de cuentas y han llegado a sumar todo lo que costaría desactivar las montañas existentes, parar la actividad de nueva sal que llega, más todas las inversiones que ya se han implementado para paliar a los daños. Han llegado a unos 3 trillones de euros. Entonces, frente a una fianza de 50 millones de euros, es un poco ridículo. Ahí también denunciamos una total falta de responsabilidad de la administración en permitir estas cosas. Yo creo que sí que es importante remarcar que las empresas tienen un solo objetivo: maximizar el beneficio. Pero la administración tiene el poder de decir si esto puede continuar o no. Están completamente cooptadas por esas lobbies tan fuertes, a tal punto que este año han permitido que se inaugure una nueva UNAM Salin, ¿no? Una nueva montaña de sal.
Doncs això ens ho explicava ahir dissabte, dia 5 de juny, aquesta activista per la nova cultura de l'aigua. I ja veieu que Israel, pues, està present aquí també al sector industrial, i la contaminació que provoca aquesta mina amb la salinització dels aqüífers, i això està aquí al costat del riu Llobregat. Ens comentava també al llarg de la conferència l'exemple d'Agbar, de la privatització de l'aigua, de la gestió de l'aigua aquí a Barcelona, per part d'aquesta empresa que es diu Suez Environment, i com estem perdent, doncs, en aquest cas, la gestió d'un recurs tan imprescindible com és l'aigua, i més en una zona com la de la península Ibèrica, on hi ha una desertització important, i per tant serà cada vegada més necessari fer una bona gestió dels recursos. El següent tall d'aquesta mateixa activista ens parla ja en més detall d'aquesta gestió de l'aigua, com dèiem, que es centra en l'eficiència i en l'especulació de les infraestructures, i no tant en la repartició i distribució justa d'aquest recurs. I després, com us havia avançat, escoltarem en Jorge Saez, que és un pescador artesà que també, doncs, treballa en la difusió de la situació realment tràgica, diríem, de la pesca a la Mediterrània. I aquest programa, el nostre programa, parlem de militarització, però també, com recordem sempre que podem, la violència estructural vol dir moltes coses, i, per exemple, destruir la base dels peixos i els mariscos de la costa, de la Mediterrània, també significa, doncs, trencar no només aquestes cadenes naturals, fràgils i no tan fràgils, però que l'home té tanta capacitat de destrucció, i bé, no us apunto al que ens diu el Jorge, però ja ho escoltarem després. Només com a titular, les 3/4 parts del peix que consumim a casa nostra, que arriba al nostre plat, ve de fora. Per tant, només una quarta part del peix i marisc que consumim aquí és de les nostres costes. Escoltem primer una altra vegada l'Annelies, que ens parla de la gestió de l'aigua, i després entrem amb el tema de la pesca.
Otro tema muy, muy importante, sobre todo cuando hablamos de países del Mediterráneo, es el tema de regadíos. Y en ese sentido me acerco igual un poco más al tema de la Unión del Mediterráneo y que está en la mesa hoy. Y es que España está ejerciendo una gran presión sobre los otros países del Mediterráneo sobre el cumplimiento de la Directiva Marco de Aguas. Esta directiva es la legislación europea que está gestionando marca las líneas guía para la gestión del agua en toda Europa. Nada, el discurso del Ministerio español es que los países del Mediterráneo no pueden cumplir con esa legislación porque en nuestros países hay problemas de sequía y el sector agrícola, que es el mayor consumidor de agua, es estratégico para la economía local. Pues lo que pasa es que están siguiendo un discurso basado en la promoción de estructuras eficientes de regadío. Esta palabra eficiencia nos la encontramos muchas veces hablando de gestión, digamos, corporativo-financiera de los recursos naturales, en el ámbito de un discurso en que si aumentamos la eficiencia de uso de los recursos naturales, pues entonces ya podemos seguir consumiendo como estamos haciendo ahora, porque la tecnología nos salvará. Pues lo que está pasando es que están construyendo mega infraestructuras faraónicas, como históricamente fue también así con Joaquín Costa ya desde el siglo pasado, y siguen adoptando estas políticas de construcción de grandes infraestructuras de distribución de agua, que sea para regadío, que sea para trasvases, para regadío u otras cosas. El problema es que todas las estimaciones de disponibilidad de agua para esos proyectos están sobreestimados desde la base. En la cuenca del Ebro han otorgado más concesiones respecto al agua realmente presente en el río. Entonces, un gran canal, como ahora tenemos aquí en Cataluña, como Segarra-Garrigues, ha costado 1 millón de euros de dinero público y tiene una reserva, ni siquiera una concesión, de 100 hectómetros cúbicos al año, que no existen, son de papel. Y este modelo de eficiencia del regadío es muy cortoplacista y muy miope, porque no se integra para nada en lo que son las dinámicas de desarrollo rural, y lo que están haciendo no es aumentar la calidad de vida ni la rentabilidad de los regantes, sino lo que está haciendo es abrir las puertas a las grandes corporaciones agroindustriales, transnacionales, que están intentando ponerse siempre más colonizando centímetro por centímetro la tierra, ¿no? Y en ese sentido, es importante remarcar que desde los mismos regantes que históricamente están reclamando esos regadíos, están empezando a oírse voces de denuncia de cómo se están aplicando estas políticas de expansión de regadío. Ellos denuncian que los costes de la obra son absolutamente inviables para la administración, ya lo sabíamos, pero también para ellos. Que el modelo agrícola que está promocionando este regadío intensivo es esto, agroindustrial. De eso hacen lo pagan todas las explotaciones familiares o de agricultura más de alimentos, frente a cultivos que igual en el mercado internacional son ligeramente más rentables, pero sobre todo que se benefician de economías de escala y que son insumos de otros procesos industriales. El mismo Departamento de Agricultura en catalán argumenta que esta mejor eficiencia en la gestión del riego pues ayudará a Cataluña a mejorar su soberanía alimentaria. Entonces hay aquí una violación de conceptos, una demagogia que va más allá de cualquier evidencia racional. Lo que está pasando es esto, que hay canales sin agua. ¿Qué está haciendo España? Exportar este modelo. Porque en realidad lo que es la verdadera ganancia no es los beneficios agrícolas, sino la misma construcción de los canales. Entonces, en la Unión de Mediterráneo, en el nuevo Pacto del Agua, que afortunadamente cayó y no se suscribió, pero que tendremos que seguir de cerca para que nos siga en esta línea, pues es efectivamente la promoción de transferencias tecnológicas para el uso eficiente del agua. Entonces, creo que es evidente que se está exportando un modelo destinado al colapso. Lo tenemos aquí a la vista, y exportar otra vez este modelo no puede que generar más inequidad, destrucción de la agricultura local, promoción de la agroindustria también en los otros países que recibirán esta cooperación.
onesdepau.contrabanda.org. onesdepau.contrabanda.org. Aquest és el blog d'Ones de Pau, amb tots els àudios dels programes emesos fins ara. onesdepau.contrabanda.org.
Continuem a Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona, per internet, www.contrabanda.org. M'he oblidat abans de donar-vos un blog, una pàgina web interessant relacionada amb la mina de potassa, aquesta transnacional israelí, que hi ha al Pla del Bages i que ja ens ha explicat aquesta activista per la nova cultura de l'aigua amb el primer tall que hem escoltat de la conferència que es va fer ahir dissabte dins de les jornades per una altra Mediterrània. I aquest blog és prousal.org, prousal.org. Després ens ha parlat de la gestió de l'aigua. I només destacar, perquè ja us he comentat diverses cosetes abans, ja us he dit que prepararem un programa per parlar de la guerra de l'aigua i de la gestió de l'aigua, i sí que ara d'alguna manera també serviria pels temes de l'aigua, però especialment en el tall que escoltarem després està relacionat al tema de l'autogestió. L'autogestió enfront de les transnacionals i el mercat capitalista globalitzat. Això ho veiem molt clarament amb aquest exemple de la pesca a la Mediterrània, de la pesca a les nostres costes. És un tema desconegut perquè nosaltres anem al mercat, o si és que hi anem, o anem al supermercat o on sigui a comprar els aliments, i no sabem realment d'on venen els productes la majoria de vegades. I ho hem dit, el consum crític és la primera, un dels primers passos per trencar doncs amb la dinàmica capitalista i entrar en altres dinàmiques de consum, de l'economia social, i amb això de la pesca ho veiem molt clar. Ens ho explica en Jorge Saez.
Porque son la base, primero tenemos que saber un poco lo que está pasando en el mar, y igual que está pasando con el agua, estamos sufriendo una privatización del mar y de sus recursos, ¿no? Lo más visible son los recursos pesqueros, pero también está pasando algo similar con los recursos energéticos, incluso, como has comentado, con los recursos del agua, que tienen que llegar al mar porque tienen una función oceanográfica de vital importancia y una fuerza en lo que es el control del clima, puesto que la interfaz atmósfera-océano es lo que regula un poco pues como digamos el sistema circulatorio atmosférico en el que vivimos todos. Dependemos de que el océano esté vivo, depende de la agricultura, depende del agua, y depende pues al final toda civilización posible en la Tierra, ¿no? Que los recursos pesqueros están al borde del colapso pues ya no es una noticia, ¿no? Ya esto, cuando lo dice en prensa, nadie se alarma. El proceso de anestesia que vive el movimiento occidental, bueno, la civilización occidental, es enorme. Ante esta anestesia, pues ya la Unión Europea pues se atreve a publicar el libro verde de la política común europea de pesca, ¿no? Y reconoce este libro verde que tenemos una situación actual del 88% de los caladeros europeos en sobreexplotación. Una tercera parte de estos caladeros están por debajo del límite de biomasa pesquera que mantiene el equilibrio, ¿no? Tres cuartas partes de los recursos pesqueros que consumimos en toda Europa proceden de importación, o sea, de caladeros que no son de Europa, sino de acuerdos en terceros países. Y solamente una cuarta parte procede de caladeros locales, ¿no? Estos son claves que hacen que el mar esté en privatización y que la pesca que tenemos en nuestros puertos sean migajas. Son migajas tanto el arrastre como el cerco industrial que tenemos en la pesca costera, y mucho más son migajas la pesca costera artesanal, que está al borde de la extinción, igual que los recursos locales, ¿no? Y me explico de esta manera, pues, porque si nosotros estamos consumiendo tres cuartas partes del pescado que tenemos en nuestros platos de caladeros internacionales, la traducción del problema es que esto hace que el precio del caladero local vaya a la baja, hasta el punto de que en ciertas partes de España el boquerón pues se paga, no llega al euro el kilo. Si alguien me puede explicar eso, cómo una especie puede aguantar que un kilo de su población pues valga, no llega al euro, pues esto solamente se puede entender porque la mayor parte del boquerón que consumimos en España procede del Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces es una competencia desleal que da clave de la situación en la que estamos en la actualidad, y que las traíñas, que era el cerco artesanal, hayan desaparecido prácticamente en su totalidad y que ahora tengamos cerco industrial en nuestras costas, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Que el arrastre que antes usaban con dos barcos que trabajaban en sintonía y con dos velas latinas y esperando a un buey que los cogiera, pues se haya traducido en caballos que los motores pues superan los 1.500 caballos de vapor, muy por encima también de la normativa que hay en Europa, que solamente permite 400, ¿no? Y una cadena de un círculo vicioso que bueno, llega a la historia que tenemos ahora mismo enfrente, ¿no? Esto también hay que unirlo a términos que tenemos dentro de la política común de pesca, como son la ITQ, ¿no? Imagino que todos habéis escuchado hablar de la ITQ. Son siglas en inglés, en castellano pues se traduce como cuotas transferibles de pesca. Y esto es la herramienta que tenemos para privatizar el mar, ¿no? Esto lo que hace es la posibilidad de que las grandes empresas puedan comprar a organizaciones pesqueras de toda Europa las posibilidades de acceso a los recursos pesqueros. Sabéis que los recursos pesqueros son un bien de manier, es un derecho de todos los ciudadanos europeos a acceder a los recursos pesqueros, y es una obligación de todos aquellos que acceden a los recursos pesqueros, por lo tanto, pescadores, multinacionales de la pesca y organizaciones pesqueras de diferentes idiosincrasias, de diferentes formas de gestión, velar por que esos recursos pesqueros se mantengan, ¿no? Claro, cuando vemos que tres cuartas partes de los recursos pesqueros proceden de importación y solamente una cuarta parte de la pesca local, entiendes ciertas cosas, ¿no? Entiendes que la pesca sea algo que interesa, que esté altamente financiada, no por lo que haga en la socioeconomía local, sino por lo que hace en las cuentas de los grandes empresas de las multinacionales. Pues la más potente en Europa es Pescanova, y es una de las que está controlando la reforma de la política pesquera, y bueno, pues también accede a esos fondos europeos. Hay una página muy buena que se llama fishsociety.org de la Fundación Pew Environment, que es una fundación de la que nace la coalición Ocean 2012,
que somos organizaciones de toda Europa y colectivos de pescadores artesanales que nos hemos unido para trabajar por un cambio en la política común de pesca y dejar ciertas puertas abiertas a que la sociedad se pueda autoorganizar.
Aquest era en Jorge Saiz, conferència que va fer ahir dissabte 5 de juny a la Sedeta dins d'aquestes jornades per una altra Mediterrània. Ens quedava molt poquet temps i només recordar això que aquesta denúncia doncs, va en línia amb el decreixement, això que moltes doncs, ja estareu acostumades a sentir i a debatre i sobretot a treballar-hi també personalment i de manera activa políticament. I el decreixement doncs, també passa per aquí, per una nova política, un canvi de política en els temes de la pesca, en els temes de l'alimentació i de això que diem també de la sobirania alimentària. No? Tres quartes parts de la pesca que consumim aquí ve de fora, amb tot el que implica, com per exemple, ja sabem, de pirateria, la mal anomenada pirateria a les costes de Somàlia, per exemple, i la militarització d'aquesta indústria pesquera. Dic mal anomenada pirateria perquè els pirates són aquests grans industrials que van a robar, a expoliar la pesca a altres costes. Bé, és un tema que podem tractar en un altre programa, potser a l'estiu, amb la conferència sencera d'en Jorge Saiz i entrar en més detalls. Us recordo el que ens ha dit, Ocean 2012. Ocean 2012 és aquest conjunt d'aquesta coalició europea que també té en el seu grup a pescadors artesanals, com el mateix Jorge Saiz que ens explicava tot això. Hem d'acabar aquí. Teníem preparada una lectura del pintor de batalles, la última, i mantindrem l'emoció pels que seguiu la lectura del pintor de batalles que fem aquí al programa, doncs ho farem la setmana que ve o quan puguem. Ens acomiadem aquí, només recordar-te que tens el blog del programa perquè puguis descarregar els àudios que vulguis i mirar la informació complementària a onesdepau.contrabanda.org. Tornarem el proper diumenge i el dimarts també pots escoltar la redifusió. Gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera. Salutacions a tothom.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.